sempre el plagi ha estat un crim, ens diu Manel Oller, en el que en realitat és una invitació apassionant, resseguir la història literària des d'una idea de creació transformativa, ressemantitzadora, enjugassada o performàtica, una literatura que de manera conscient o inconscient el que fa és dialogar amb la tradició, la pròpia o l'aliena. De tot plegat ens en parla en un llibre magnífic, Plagia millor, un llibre que inaugura la Biblioteca d'Èdalus de l'Escola Blum i l'editorial Periscopi i que explora invencions, revisitacions, contagis i altres formes de la creació, no només des de la teoria, sinó des de la pràctica, amb noms i textos ben sorprenents. Parlem, doncs, de plagis i de plagiaris, de falsificacions, homenatges i intertextos amb el poeta i professor Manel Oller i amb la Míriam Cano i amb Borja Begunyà, responsables de l'Escola Blum, d'on han nascut els seminaris i ara els llibres de la Biblioteca d'Èdalus. Avui, per tant, en moda copy-paste, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Som-hi, obrim saludant en Manel Oller, com estàs? Ben tornat.
Molt bé.
Míriam Cano.
Què tal?
I Borja Begunyà.
Hola, com va?
Avui ja ho sabeu, un tema fascinant, per ampli, per polisèmic, és el del plagi. Plagia millor és el títol d'aquest llibre, un llibre que inaugura, és el número de la Biblioteca d'Èdalus. Ara en parlarem també, perquè és una biblioteca d'assaig nascuda dels seminaris de l'Escola Blum. Aquí tenim els dos representants de l'Escola Blum i, a més, per descomptat, en comunió amb l'editorial Periscopi. Deia un tema controvertit, perquè sempre suscita, no?, com a noció, la idea de plagi a polèmiques de tot tipus. És cert que jo crec que, d'entrada, Manel Oller ja en aquest llibre fa una prevenció l'assumpte del plagi, que és, i val la pena potser començar per aquí, diferenciar entre plagi, falsificació, robatori, no?, per saber en quin territori ens estem movent.
Sí, normalment fent servir la paraula plagi en aquest sentit negatiu, pejoratiu, com un crim literari, que és aquest apropiar-se del que una altra persona ha fet. Llavors, això de vegades és evidentment així, i hi ha, a més, una cosa és el plagi literari, l'altra és el plagi en sentit més ampli, periodístic, assagístic, de coneixement. I una cosa és es barreja tot, el descarregar-se els llibres il·legalment, i l'altre és el robar directament trossos de text d'una altra persona. Però plagi també pot ser, i aquí és una mica el desplaçament semàntic que es fa, aquest reprendre, transformar coses que un altre ha escrit per fer-ne alguna cosa diferent.
Clar, una idea, per tant, més fins i tot lúdica de la transtextualitat, de la creació, una idea de plagi diferent, considerada, tu dius, com a belles arts. Per tant, aquí anava a dir, no trobareu, sí que trobareu els exemples que tot sovint es convoquen, no?, o que venen al cap quan un parla o pensa en plagis, no?, en relativament recents o dels últims anys, però va per un altre territori, que m'imagino això, que lliga més amb el tipus de proposta que es fan als seminaris de l'Escola Blum, no?, és a dir, de fer un diàleg, i després entrarem, perquè m'interessa particularment aquesta part, un diàleg amb la tradició, que és bona part del que proposa Manel Oller.
Sí, aquí amb això que dius de la mena de proposta que fem, una de les coses que a mi, vaja, que sempre busquem, però que també ens agradava molt de començar la biblioteca amb aquest títol, era justament trencar amb una mena de, diguem-ne, presumpció, que és que crear sempre passa per una idea d'originalitat que té molt a veure amb la invenció, no? És a dir, ser original o ser creador vol dir inventar coses que no s'han inventat abans, no? Quan, bàsicament, l'experiència, jo diria, de gairebé qualsevol lector o qualsevol escriptor, és que en el moment en què surts amb una idea o assages aquesta idea o li comences a donar forma, et travessen no sé quants mil anys de tradició que estan parlant allà on tu creies que parlaves tu, no? Siguin en formes narratives, siguin en trops, amb, diguem, el llenguatge que tu desplegues, t'adones que precisament acabes plagiant, que és una idea que està en el llibre d'en Manel, acabes plagiant precisament perquè no t'adones que el que has de fer no és expressar-te tu directament o ingenuament o immediatament, sinó treballar en la tradició, no? Que és una mica l'esperit de l'escola, és a dir, no és només, escolta, ens estem inventant coses, sinó al contrari, la manera de formar lectors i de formar escriptors és justament mirar enrere, no? I anar a rebuscar allà, a regirar i remenar.
Sí, i sobretot també en els cursos d'escriptura, per exemple, una, no exactament la idea de plagi, no? Però una mica el que el Manel desplega en el llibre, que és mirar què han fet els altres, provar de donar-los una volta, escriure-ho d'una manera diferent, el que sigui, no? És una cosa que, de fet, a nivell d'escriptura nosaltres sempre treballem molt, no? Mai agafem una forma exacte, sinó que diem, si estàs escrivint sobre això, llegeix-te això i això i això, a veure com ho munta aquest escriptor, no? Per tant, la idea de plagi també està molt arrelada, de plagi tal i com la desplega el Manel al seu llibre, està molt arrelada, no?, la nostra manera d'entendre la literatura.
Sí, sí, aquesta idea de tradició i de tot el recorregut, una paraula que surt més una vegada, a mi em recordava, i després avances el llibre i la trobes, a la noció de Júlia Cristeva, de mosaic de cites o de citacions, crec que en dius tu, no?, que efectivament hi ha tota aquesta connexió invisible entre literatures de tot el món, de tota la història, un diàleg transcultural, comparatista també, que té més a veure, efectivament, amb quan es fa a consciència, perquè després hi ha un mal plagi, també en parles, no? Mm-hmm. Quan es fa en plena consciència té més a veure amb aquesta proposta intel·ligent de literatura, no sempre enjugassada, que també és el cas a vegades, però que en tot cas positiva la idea de plagi.
Sí, una mica la idea que hi ha també és que hi ha un moment donat en què el que havia estat habitual i gairebé central en el procés literari, que és que quan Shakespeare agafa una obra està reelaborant uns arguments, que, és a dir, que no necessita inventar del no-res, sinó que va buscar la història, buscant altres textos anteriors, i tots els autors ho feien. A partir d'un cert moment, per raons diverses, en part per la mitificació de l'originalitat, d'una mena de sentiment o d'una inversió, diguem-ne, una mica ingenua i absurda del romanticisme, perquè els romàntics també plagiaven com a lladres, per dir-ho així, però i l'altra per l'aparició del sentit de propietat privada en la marca personal, que ve en el moment que l'escriptor comença a guanyar diners amb els tiratges i llavors comença a defensar el seu territori. Llavors es comença com a culpabilitzar o a ombra, anar cap a l'ombra, aquesta pràctica. Llavors aquí una mica diuen, en realitat sempre s'ha fet, ho fem, i llavors podem fer-ho millor, en el sentit aquest, o més conscient o més inconscient, perquè també de plagiar no necessàriament una cosa això calculada i vaig a mirar aquí, sinó a vegades pot ser una mena d'intoxicació profunda, no, que fa que, però en qualsevol cosa és una obvietat, escrivim perquè llegim, i segons com llegim sortiran les coses. Llavors perquè hi ha moltes, cadascú per allà on s'enfila.
Sí, sí, les fronteres són difuses. Em fa pensar, avui que la Míriam Cano em d'explicar que porta una samarreta als Beatles, del Yellow Submarine concretament, em fa pensar en el viatge primer que van fer als Estats Units els Beatles, molts anys més tard, quan ja es van separar i George Harrison va fer aquell àlbum gloriós, el primer disc, amb My Sweet Lord, una grandíssima cançó. Després el van acusar de plagi per una cançó dels anys 60 que es deia He's So Fine. I ell va dir, d'acord, ho pagaré, però en tot cas no era conscient. Això va formar part de quan jo em vaig impregnar la música nord-americana i tal. Per tant, les fronteres, a vegades, també parles de música, per això cito aquest cas, sobretot en el teu cas del jazz, però les fronteres són prou difuses com per dir, escolta'm, si volem podem litigar-ho tot, però potser no cal, no?
Sí, sí. Sí, a més, els que han reflexionat sobre el plagi han vist també que moltes vegades no és un tema de si s'assembla més o menys, és a dir, d'analogia, això de si la melodia es fa semblant o si l'argument és més o menys semblant, sinó que moltes vegades té a veure amb els contextos, amb les relacions de poder, és a dir, que coses que havien estat plagi ara no ho serien, o coses que ara diem que és plagi abans no ho eren, i depèn de com tu miris, és o no, és a dir, depèn de les regles de joc, però també depèn de qui pot plagiar d'aquí, és a dir, que més que mirar el grau de semblança és una qüestió d'intencions, de contextos, etc.
I d'una altra cosa que has dit ara, no? I fins a quin punt és important repensar des del present i no caure en estupideses diverses la idea d'originalitat, perquè en el cas de Shakespeare és palmari, afusellava arguments, efectivament, de la mitologia, del folclore, no? Es calcula que més del 90% de les obres de Shakespeare estan basades en tot de materials, però al segle XVII no era un problema, no? I en canvi ara l'autoria, aquesta cosa així pesada i plúmbia de l'autor, potser ha carregat de fins i tot de pressió, no? Has de ser original en tot, i el Manel Oller defensa que fins i tot es pot ser original també en la manera de plagiar, no?
Sí, sí, totalment. I a més, jo penso que una de les qualitats molt, molt interessants de... del llibre, a banda que és un llibre farcit d'exemples pràctics, no?
I tant,
de
dir, i tant, sí, sí.
Si has de plagiar, no? Aprèn dels millors. I això és una idea que a mi també, no? Al llarg de tot l'assaig, em resulta molt interessant, perquè a més també hi ha l'altre vessant, no? I vigila perquè aquests no ho van fer bé, no? Vull dir que hi ha totes dues coses.
De fet, plagia millor, aquesta mena de paràfrasi de Beckett, no? Del títol. Mm-hmm. Ve una mica per aquí.
Sí, hi ha... En el moment en què la frase aquella de fracassa millor, que de Beckett es va començar a utilitzar en el context de l'autoajuda i dels empresaris, fes una nova empresa...
No recordo quin, no sé si era Wimbledon o no sé quin campionat de tennis, també estava com un dels lemes, no? És a dir, era el vamos Rafa de l'època.
Exacte. No? Llavors, se'm va ocórrer, doncs... a introduir també, perquè en el camp literari moltes vegades caiem en allò prescriptiu, allò que és correcte. Els contes han de ser curts i no sé què. Cada cosa té com una mena de siderata del que deu ser autenticitat. No sé, i aquí és justament contra tota norma i de dir, fins i tot no proposant una literatura literària o una literatura que surti d'altres llibres necessàriament, però pot sortir de receptes o de la publicitat. És a dir, simplement és constatar que quan escrius, fins i tot quan vols ser allò més autobiogràfic, més testimonial, més periodístic, no deixaràs de ressonar contra tot de discursos i coses que estan per allà circulant. I llavors, a la mesura en què sàpigues jugar i sàpigues posicionar, doncs allò tindrà... t'ajudarà a esmolar-ho. També pensant tot això no com una mena de joc només, sinó també com una manera de defensar que la literatura també és una forma de plaer, però també de pensament o de reflexió, i per tant això t'ajuda a pensar-hi més i anar una mica més enllà del que hauries fet sense ressonar contra altres coses, no?
Bé, i també hi ha una idea molt interessant, penso en el llibre, també a propòsit d'un dels propers assajos, no? que hi haurà a la col·lecció d'Èdalus, que és que jo penso que moltes vegades quan pensem en plagi, pensem des de la manera del mal plagi o del plagi que il·legal, no? I em sembla que també de vegades ens sembla que aquesta bona manera de plagiar passa per la reescriptura, i jo crec que en el llibre el Manel deixa clar que no? És a dir, que un bon plagi no és una reescriptura d'alguna cosa, no? Que són aspectes diferents, i penso que val la pena, no? També esmentar-ho.
Sí, però també hi ha com una dimensió, si vols, política, en el sentit de que també hi ha una idea que la literatura és reacció, també és combat, per dir-ho així. Per tant, no, també estàs escrivint contra altres. Allò que deia el Paul Celan, poesia contra poesia, és a dir, vers contra vers. I per tant, d'alguna manera, i també allò del Hoblum, que parlava de l'ansietat de les influències, i que el bon poeta és el que ha de vèncer i ha de matar el pare i tot això, llavors aquí ho porto a un terreny, diguem-ne, menys dramàtic, potser menys allò d'aquest pathos, bueno, hi ha gent que ha fet, com el Nicholson Baker, que agafa un llibre sobre Updike i diu, vaig a desintoxicar-me d'Updike parlant d'ell sense rellegir-lo, i de memòria el que em surt, i llavors és una mena de cosa entre autobiogràfica, assagística, reflexiva, però és com et posiciono respecte a que, perquè també hi ha la idea aquesta dels escriptors que intoxiquen, d'alguna manera, els escriptors tòxics que esdevenen modèlics i que els imites, se t'enganxa la cantarella, i hi ha èpoques que una mica capturen l'aire del temps, i llavors tothom està fent el García Lorca, el romancero gitano, els 70, no sé què, vaig posant cas que tots ens ho vam seguint. I en narrativa igual.
De Ferreter, de les febres diverses, no? Que han donat exemples imitats.
I sobretot l'escriptor jove d'alguna es troba pressionat davant d'aquesta mena d'això. És el que s'ha de fer, això és el que em convé, però com t'hi poses?
Això portat a un extrem, i és un cas verídic, en una presentació vaig veure un escriptor jove que deia seriosament: jo no llegeixo els clàssics perquè no vull que m'influeixin, no? I, bueno, molt bé, d'acord, és una altra lectura.
Sí, de fet, també parlo de la no lectura.
Sí,
aquestes decisions, que és, jo no llegeixo els clàssics, jo no llegeixo poesia, o jo no llegeixo escriptors centroeuropeus, i tots som no lectors, però clar, aquestes decisions a vegades marquen més que el que llegeixes.
Sí, no, exacte, efectivament. Sí.
A mi m'encanta aquesta idea, jo em defineixo com a no lector de... No vull llegir literatura búlgara, no? Això és el que em fa ser qui soc.
Sí. I hi ha aquesta, clar, això fa pensar, i també és un dels eixos del llibre de Plagia Millor, que hi ha aquestes dues posicions, no? La conscient i la inconscient, per definir-ho de manera molt maldestra, però molt generalista, no? La inconscient potser és la més interessant, perquè té a veure amb aquest diàleg que dèiem abans, no? Transformatiu de la literatura i en la tradició, i un article i un llibre meravellós de T.S. Eliot, que és la tradició i el talent individual, que explica molt bé això, no? Com la tradició s'ha anat fent i com la lectura de l'Ulisses a Joyce, per citar un cas conegut i car a tothom, transforma la lectura a l'Odissea, no? I coses així. Això que és inconscient passat pel filtre de la consciència maldestra dona els malplagiadors. Hi ha tot el llibre del Manel Oller, és una delícia, també tot com està escrit. Hi ha una pàgina que a mi em despertava grans riotes, diguem, o riallades, quan el malplagi diu: vol fer un tribut als mestres, els degrada, en calca rigideses de guix, obedients i enrabenades. El mal plagi trafica amb concentrats de substàncies culturalistes i filosofies de sala d'espera. Saqueja els que han fet la feina formiguera i es posa estupendo fent-ne volutes innecessàries. Estrafà emocions rescalfades al bany maria d'una migdiada literària. El mal plagi arriba sempre tard. S'alimenta de llaunes caducades, gestos que van tenir el seu moment d'efímer de glòria i ara són només testimonis tristos d'un esnobisme passatger. Podria seguir, perquè, diguem-ne, t'hi dediques i t'hi regales, i com a lector és un plaer, perquè, sense dir noms, diguem-ne, quants exemples et venen al cap? És a dir, vol dir que això és un mal bastant endèmic i bastant recent. Un cop més té a veure, potser, amb aquest afany d'originalitat i de laboratori, de dir, doncs, no, ara jo faré una mica d'aquí, un ingredient d'allà, un trosset d'això, i faré una cosa estupenda i xula, intertextual, i no va per aquí.
Sí, perquè a vegades pensem el plagi com si fos només una cosa binària, en el sentit de dir, un llibre que ressona contra un altre, perquè la idea és, estem a vegades plagiant codis o maneres de fer o textures, llavors, i moltes vegades en fer-ho d'una manera, diguem-ne, per complaure, o per tenir èxit, o per ser llegit, llavors acabes fent fotocòpies de coses sense adonar-te'n, per dir.
Sí, a mi això em sembla fascinant, justament aquest aspecte, no? Em sembla una de les coses que, ara que mencionaves la qüestió de la consciència o la inconsciència, que un pot ser molt conscient que no vol plagiar aquest llibre concret, no? De dir, no, jo, aquest llibre se m'acosta, i més fins i tot coneixem, jo he parlat amb alguns escriptors companys que et diuen, hosti, el que jo estic escrivint ara, intueixo que aquest llibre que s'ha publicat o aquest llibre que m'han recomanat es pot assemblar massa al que jo faig, i per tant no el llegeixo. Però no el llegeixo perquè, justament, no vull, no?, d'entrar en diàleg amb aquest text, o que fins i tot se m'escapin coses des d'aquesta inconsciència, no?, que m'entrin en el cap. Però d'altra banda, el que em sembla molt més perillós i molt més interessant és justament això que dius del codi, de quin codi està ara funcionant, no? Quina coiné literària funciona, o quin grau zero de l'escriptura, no? Perquè això sí que t'obliga, ara que parlaves de la reflexió, no?, del pensament, t'obliga a fer un pas enrere i dir, a veure, què és el que estem prenent ara, a 2022, o en els últims 10 o 20 anys, per narrativa? Què és el que prenem per això, una descripció d'una realitat, o com a realitat? I tot això són supòsits, són idees de món, són codis que ja hem naturalitzat. I crec que una de les coses més interessants també de la proposta que fas amb el plagi té molt a veure amb el fet de, diguem-ne, fer-lo funcionar com una desnatura, no? De com desnaturalitzar coses, codis. Perquè en el moment que plagio i jugo i retallo i regurgito, allà està passant alguna cosa que no és evident, no? Penso en el cas del Catxatjan, no?, per exemple, que tu també comentes, per molts àmbits, no? Però el cas de l'Aleph Engordado, no? Ja només amb això, amb l'acte aquest que fa Catxatjan, no?, d'engreixar un text de Borges, allà ja t'estava dient alguna cosa de l'escriptura, del que és crear, del que és Borges. Sí, no?
Expliquem també que és un dels casos, en fi, l'Aleph Engordado, que respecta fins última coma el text original de Borges, però n'afegeix moltes més coses, no?, i paraules i tot plegat, i és dels casos, i no és fàcil, contra Maria Kodama, que han obtingut una victòria jurídica, relativament recent, no? Sí, sí. És a dir, que va ser acusat de plagi, retirat de la circulació i tal, no ha tingut la mateixa fortuna, i a mi em va agradar molt, al seu moment, el llibre d'Agustín Fernández Mallo, El Hacedor de Borges.
Exacte.
Publicat en el seu moment a Alfaguara, que conservo en un lloc preferent de la meva biblioteca, perquè ara mateix està a 3 o 5.000 euros, està cotitzat al mercat per quina raó, perquè efectivament els advocats de Maria Kodama van fer-lo retirar del mercat quan al final la pregunta o unes preguntes que un s'ha de fer per dirimir si es tracta de plagi o de quin tipus de proposta és això, què està proposant, no? Doncs el que està proposant Fernández Mallo té molt a veure com va fer en el seu moment Víctor García Tur amb la mateixa idea de literatura de Borges, no? I per tant, ja està, no em toquis la pera. I aquí, en fi, l'Efe Engorgado també, jo crec que vaig celebrar molt que guanyés aquesta idea, no? Sí, perquè és al final la victòria d'un model de literatura creatiu, co-creatiu, enjugassat, que respecta i homenatge als precedents, no?
Sí, perquè ja a l'època de Balzac, ets a dir, parlaven ells dels industrialistes, que sí que eren aquesta mena d'infiltrats en el circuit literari, que només anaven a fer calés i que o sigui, que podien estar, diguem-ne, saquejant, però una cosa és això, i per això també molts dels casos, diguem-ne, que judicialitzen o que salten a... tenen a veure moltes vegades amb aquest sector més comercial o fins i tot amb la part d'un creador que és més alimentícia i no tan el gruix a la seva hora perquè ja doncs, fa un assaig mig divulgatiu sobre no sé què i llavors pum pum per fer calés ràpid. I també parlo dels escriptors fantasmes o dels negres literaris perquè en alguns casos està associat també al fet de que aquesta persona que treballa a preu fet i a més treballa a l'ombra doncs, diu, bueno, doncs ja posats a fer calcurra, vaig més ràpid, faig més calés si ho prenc d'altres bandes. Hi ha alguns casos que han sortit a la llum de plagis d'escriptors famosos, és que no ho han fet ells, és que, la persona que ho ha fet, diguem-ne, ha volgut treure profit.
Anna Rosa Quintana, el més per conegut, exemple, no? Sabor Aiel, amb sí, aquell sí, llibre sí. Que va fusellar Daniel Steele, no ella, sinó el...
El seu
no?
Cunyat, eh?
I exacte, perquè això, és, i també ho destaques, no? La cosa sorprenent en aquest tipus de casos és que contra aquella acusació va dir, ah, no ho he fet jo. Ha estat un meu col·laborador, amb la qual cosa està reconeixent que el llibre no l'has escrit. No.
Un meu col·laborador, és una manera molt...
dels meus col·laboradors. Però en tot cas, això, és a dir, el que defensava és que es pot jugar i dialogar amb literatures que han fet servir mecanismes similars, no? Com el llibre del País dels Cecs, amb Víctor García Tur, que tu també en parles, no? d'alguns dels contes, que fa un exercici d'amor a literatura, no?
Totalment, sí, sí. I jo penso que és molt important també en el Plagia Millor, que en Manel reivindica aquesta part d'homenatge, però també aquest enjugassament, no? És a dir, la literatura també es pot veure com un element amb què enjugassar-t'hi, no només una cosa reverencial, no? Sinó que, ostres, anem a agafar això i a veure com funciona, si li aplico a, no sé, aquesta trava o aquest... I penso que és un element molt important, no?
Sí, és que la paraula reverencial per mi és important, perquè tota l'estona també està parlant de la tradició, de com ens relacionem amb la tradició. Llavors hi ha maneres autoritàries d'entendre la tradició com una mena de cosa imposada, uns noms que venen allà, i aquí es defensa una mica la idea que justament amb aquest diàleg que fas i amb aquesta transformació te la fas, la tradició, i la tradició te la fas en els moments actuals al marge de qualsevol limitació perquè ja no és les literatures nacionals, ja no és només la literatura, sinó que pots estar incorporant coses que venen d'altres àmbits. I això forma part fins i tot de l'aportació que fa un escriptor. Jo parlo també fins i tot de l'obligació de plagiar, és a dir, sí, sí. Has de, quan, o de, en el sentit d'actualitzar escriptors, de posar-los sobre la taula. És a dir, una de les coses que ha de fer un escriptor és no necessàriament rescatar noms, etc., però sí d'alguna manera fer que es puguin relleir. Igual que tu deies, l'Ulisses fa que es llegeixi diferent, doncs Marcel Proust va fer que es llegeix diferent la literatura del XIX francès. És a dir, si un escriptor que aporta alguna cosa, el que fa és transformar també el seu passat literari, la seva tradició, en general.
A mi em sembla molt interessant, amb això que dieu, la distinció entre un acte d'amor i la reverencialitat, no? És a dir, perquè al final una de les coses que es desprèn també del teu assaig i del teu plantejament és que realment un acte d'amor literari passa per no relacionar-s'hi de manera reverencial o solemne o monumental, no? De dir, no, això és la gran cosa estatuària, no? Granítica, que l'únic que podem fer és agenollar-nos al davant dels grans mestres. No, justament estimar-los és jugar-hi, no? És fins i tot pervertir-los, és robar-los, no? A les millors coses, a les millors idees, o les pitjors, és igual, no?
I de fet, la paròdia era l'única, potser, de les formes que tenia una certa continuïtat, però sempre com una cosa menor o com una cosa... però no deixa de ser... Em sembla que és Hatch, no recordo, la teòrica que parlava sobre el paradigma, parlava que és allò... És un, literatura més temps, més crítica. És a dir, és una mirada crítica cap al passat, fer una paròdia. I és una forma també de relacionar-te.
Sí, sí. Malgrat tot no se't salva de les acusacions. Ara recordava i fins i tot Vaja, és històrica. L'acusació de plagi que va fer Gabriel D'Annunzio d'una paròdia d'Eduardo Scarpetta, que bàsicament es dedicava a fer teatre paròdic, no?, amb obres de molt d'èxit, on hi havia, i finalment Scarpetta va guanyar el judici, per present amb aquests arguments, arguments literaris que tenien a veure més aviat amb el tribut i amb l'homenatge. És a dir, tu t'has d'estimar una obra o has de considerar que té interès per fer-ne una paròdia. I per tant, aquí jo crec que el plagi malentès ja no hi entra, no té cabuda.
Sí, a mi amb això, una de les coses que ja li he dit al Manel, però no sé com ho veieu, però el que m'agrada molt també és el ball de conceptes que portes, no?, i que convoques en l'assaig, que van des de la teoria literària o el que dèiem ara d'intertextualitat o la teoria de la paròdia o reflexions, diguem-ne, que venen des d'un àmbit determinat fins a paraules que a mi m'han semblat utilíssimes com qüestions de criptomnèsia o de plagimania, a banda del mal plagi que l'escrius tot junt, però el plagimania, que a mi em sembla una troballa que ara em atresoraré tota la vida.
Sí, perquè clar, també hi ha els obsedits per sentir-se plagiats per algú, i llavors això a vegades, això ho va introduir el concepte aquest de plagimaníac a la Marie de Roset, que em sembla que és que l'acusaven tot el dia de plagi, va fer un llibre dient ja prou, no?, diguem-ne, llavors i demostra. Però després hi ha aquests plagimaníacs amb agenda política o amb agenda racial, com el cas de Paul Celan, que l'acusaven de plagiat a Gol, o a Danilo Kiss, que l'establishment iugoslau literari l'acusava de plagiar quan ell el que feia aquesta literatura, diguem-ne, de tradició, diguem-ne, més postmoderna, van la letra borgiana, etc, de barrejar els judicis estalinistes amb literatura i ficció, i llavors ell es va venjar fent un llibre brutal criticant-los i també defensant la seva literatura, que també hi ha un altre aspecte.
Som-hi amb Thelonious Monk, que és un dels noms que també apareixen en aquest llibre. Manel Oller, Plagia millor, avui a Ciutat Maragda estem repassant i rellegint i convidant a repensar la idea de plagi i de creació, i de jazz també en parles, no? I de com, jo crec que és un mirall interessant a qui li agradi aquesta música i qui li agradi fins i tot el llenguatge musical, de veure com allà precisament la transformació és constant i és un gènere que hibrida, que agafa, que escolta molt, no? Sí, és, el que fa, és el que convidava a fer Thelonious Monk, també.
Exacte, perquè aparentment, d'entrada, si tu mires de lluny, sembla que sigui una cosa que sempre surt del no-res, que és totalment això espontània, creativa, però en canvi, quan hi entres una mica, veus que els músics, inclús s'aprèn de memòria els solos d'altres músics, que els analitzen, que tenen un coneixement teòric molt fort, un tècnic molt fort, i que això els permet fer això que és improvisar, que és alhora executar i composar, és a dir, és inventar. I d'alguna manera l'escriptura, moltes vegades, sobretot la primera escriptura, pot tenir aquest component de deixar anar, però alhora estàs reflexionant-hi contra unes harmonies, escapant-hi, entrant-hi. I és una escriptura que és una música que sempre està com escapant allò previsible, és a dir, si ara tocaria ximpom, doncs no fan el ximpom, sinó que va cap a una altra banda. Llavors, aquest escapar allò previsible, allò que l'harmonia o el marc et donaria, crea unes tensions que és el que la fan interessant.
Sí. A mi em sembla superinteressant en aquest sentit el fet que Barthelme, no?, per exemple, n'hem parlat alguna vegada, aquest escriptor nord-americà, Barthelme, perdó, justament que treballa molt amb la idea de que la tradició és residu i que el que fa l'escriptor contemporani és barrejar i navegar i fer coses amb aquests residus, en realitat estava molt profundament influït pel jazz. O sigui, tenia aquesta doble, no?, aquesta doble fascinació pel modernisme racionalista arquitectònic del seu pare i després pel jazz. I dius, pare, com ho barreges? Què te'n surt? Doncs un escriptor postmodern, no? Que justament el que fa és samplejar i escapar una mica aquesta idea anterior de puresa, no?, que jo crec que és molt interessant anar veient, no?, i que tu també ho expliques, quan van apareixent aquests moments de plagi, que normalment sempre són aquesta resposta de dir, no, la creació musical no és agafar el tema d'un altre i variar-lo o fer el que sigui, o samplejar-lo, sinó que ha de ser una creació pura, no? I crec que hi ha també aquest moviment, no?, de quan va apareixent aquest plagi, no? Aquesta, aquesta tranquil·litat a l'hora de remenar, diguem, textos d'altres, no? O idees d'altres.
I aquí en el llibre també la música apareix com la idea també d'eixamplar el territori, de dir, no només podem ressonar o dialogar amb altres llibres o amb literatura, sinó també amb altres formes creatives, igual que hi ha escriptors que estan dialogant amb un quadre, etcètera, amb la música, i no només parlant de músics, que també pot ser, sinó buscant formes musicals, sonates, fugues, i llavors, bueno, doncs, alguns escriptors que d'una manera més o menys declarada, implícita o explícita, i juguen amb això a l'hora de muntar, de fer el muntatge, de fer l'estructura, però també inclús el fraseig, de buscar aquesta en poesia, etcètera, el que seria la musicalitat, de, i de fet la literatura ve de la música, en el sentit, o estava lligada a la música, al principi tot era cant, i per tant ens vam separar, però potser no hem acabat de desvincular-nos del tot.
Sí, sí, parlàvem, el dia que parlàvem de Safo a propòsit d'això, de poemes nascuts com a cançons, o cançons-poemes, difícil de separar una condició de l'altra. El que deia la Míriam és cert, a més una de les coses que fan gaudir més aquesta lectura és que és farcida de, no, d'exemples i de casos, no només de música, sinó, vaja, de fins i tot d'experiments, no? Textuals i de coses. Això existeix, que jo m'ho n'he apuntat, de dir, això buscaré, això aniré a buscar-ho, perquè no, ho desconeixia, no? Hi ha gent que amb molta consciència, amb moltes ganes de rellegir la seva tradició o una proposta determinada, dic, doncs ara faig, ara m'invento una història. No?
Sí, sí, a més, jo penso que a molts nivells, no? És a dir, els exemples que proposa en Manel, doncs alguns, com deia fa una estona, són exemples d'enjugassament, alguns són exemples d'amor, alguns són exemples, per exemple, d'ineptitud política, alguns altres tenen justament una finalitat de guerrilla o de combat, no? Llavors jo crec que el ventall que mostra el llibre és molt interessant en aquest sentit, no? És a dir, no és només el plagi entès com la destresa, no? de reescriure alguna cosa o d'homenatjar alguna cosa, sinó també quin és el resultat, exemples de quin és el resultat i les casuístiques d'aquest plagi, no només a nivell literari, no? Que això em sembla super interessant. Hi ha el cas, per exemple, del llibre dels passatges, no? No? L'Ajuntament va subvencionar dos llibres iguals en molt poc temps, i a més després doncs va haver-hi...
Sí, Jordi Carrió va ser acusat de plagi o de... Sí,
sí, perquè hi ha qui... El que va és una qüestió de semblança textual, sinó de...
De informació i documental, de dir, aquesta part, sí, són dades, no? I aquí costa més encara...
I això passa també amb traduccions, a vegades, perquè hi ha llibres que els tornen a traduir, i llavors, en alguns casos, aquí no els vaig ficar, però no amplia, però la primera traductor o el primer traductor diria, és que això ho ha tret d'aquí, no sé què, les notes que posa són de les meves, bueno, ja, és a dir que això sí, sí. T'hi pots
entretenir.
Sí, no? Va haver-hi un cas d'aquests, no? Fa relativament poc.
Amb traducció?
Sí, de notes al peu calcades del castellà, crec, si no m'equivoco. Sí. Sí, sí.
Llàstima, ens estiguem mossegant tant la llengua. Sí. No, però jo volia també destacar d'exemples de poesia, un dels que més m'han agradat, perquè és un poema que en el seu moment tenia fins i tot penjat a la nevera. És el famosíssim poema de William Carlos Williams, on es disculpa per haver-se menjat les prunes, This is just to say, amb la seva dona, i llavors una relectura de la dona diu, no, això també aquí és un joc, en fi, gairebé un joc amb una mica de bilis, ben conduïda, no? I molt creatiu i molt bonic.
Sí, perquè és l'escriptora que fa el conte, estic tipa de compartir pis amb
William Carlos, amb William Carlos Williams.
I que em deixi notes, diu, ui, he pixat fora del vàter, i no sé què, i m'he deixat la finestra de totes les coses que fa malament, i es va, amb aquest, diguem-ne, aire, diguem-ne, zen, poètic, no sé què, es va disculpant, però finalment...
És un company de pis.
Sí, ja dic que el catàleg d'exemples és fenomenal. Hi ha també a la Lia Davis una carta a una funerària, no?, queixant per les cendres del seu pare.
Sí, perquè hi ha tota aquesta antologia que he fet referència, que és que té a veure amb allò de la fam de realitat, i antologia de textos no literaris convertits. Llavors hi ha des del Balar, que té un, em sembla que és un no sé si el d'agraïments o de bibliografia, és un llibre, sí, un conte que són els agraïments només, o el Rick Moody, el dels agraïments potser, i un altre que és la bibliografia. Clar, tu, és una bibliografia, però vas llegint la bibliografia i llavors comença a posar els pèls de punta perquè vas veient què està passant allà, diguem-ne. És a dir, a través d'una bibliografia t'explica una història. O, és a dir, que jugar amb aquests paratextos o amb aquests elements, en aquest cas, o això, les cartes de queixa...
Sí, sí. Els agraïments era Paul Ferox.
Exacte, Paul Ferox.
I Ballard és l'índex, i Rick Moody a fonts primàries.
A fonts primàries, exacte, també. O sigui, que jugar amb aquestes coses, diguem-ne, que estan com molt codificades i ser capaç de... Clar, això em pots fer una broma i tal, i la gràcia, i clar, són grans escriptors, és que en fan, t'expliquen una història a través d'això, i aquí és el repte. Però hi ha altres, el que és la contestació d'un servei tècnic amb tot el punt de mala llet, o sigui, aquest tipus de textos, diguem-ne, que ens intoxiquen, que estem burocràtics, comercials, etc., també poden ser objecte de i de fet, sí, sí. Allò del Goldsmith, clar, estem en un univers de textos digitals i aquestes pràctiques que ja fa l'art d'intervenció, de reconfiguració, de reescriptura, transformant el que ja hi és, i això de l'escriptura no creativa, diguem-ne, ja té també una possibilitat molt, molt potent actualment en allò digital de jugar amb aquests formats i amb aquests textos que ens envolten.
Sí, sí, convertir en creació i en literatura coses que no tenen res a veure, o aparentment no en tenen res a veure. Hi ha també tot l'aparell teòric, tot el llibre per aquí, les 150 o 160 pàgines. Després, parlant de paratextos, hi ha un apartat que té a veure amb notes a peu de pàgines, on el Manel Lle també ens ha fet un regal, no sé si et veu parlar-ne, una mica sense fer spoilers, diguem-ne, al final sí, del llibre també és una intervenció.
Exacte. Sí, és com ja entrant al joc i com hi ha aquestes referències a tots aquests jocs de paratextos, doncs fer una mena d'edició anotada d'un text que està corrupte i, per tant, és un conjunt de lletres que no hi ha manera... I a partir d'aquí, doncs... I tot això surt d'un... També jugo amb la cosa que surt d'un tuit que va fer la Victoria Spunzer sobre una cosa realment sobre la unes danses del món de la cabalística, i a partir d'aquí doncs, em vaig anar... I a més té a veure una cosa que sembla jo d'acabar amb un somni, però realment, com estava tot el dia amb aquestes coses, vaig somiar que... El que poso és veritat, un dia somiava que estava llegint les notes d'un text que no el podia veure. Llavors era com allò de córrer i segurament perquè m'havia trobat una... També em va fer molta gràcia, que després primer he pensat també era una cosa boja d'aquestes, una anotació d'un capítol de l'Ulisses, i eren totes les notes, i vaig pensar, mira, ha fet una conya d'aquestes, però no, que realment és un escriptor argentí, un traductor del Finnegan's Wake, i no sé si també de l'Ulisses, sí, exacte, que és un personatge que va fer una versió gairebé lunfarda, és a dir, en dialecte de Buenos Aires, i llavors va penjar a internet, estava, no sé com hi vaig anar a parar, perquè busquen coses i tal, i em va fer gràcia la idea aquesta d'una anotació que no hi és el text, en aquest cas el tema.
No, és una meravella. És d'aquells casos que, si fos una pel·lícula, recomanaria. Sobretot, no marxeu quan després dels crèdits hi ha una seqüència encara important.
Val molt la pena, no?
Exacte. Sí. Hi ha també això, una seqüència post-crèdits en aquest plagi, millor, meravellosa. Hi ha un cas, Manel, que també volia comentar una mica, sobretot perquè em preguntava mentre el llegia, jo no el recordava, he de confessar, i mentre el llegia pensava, ostres, això el 2022 passaria una cosa semblant, que és el cas Anifades.
Sí, sí.
Premi Sant Jordi, ho hi heu pensat també, eh? Josep Maria Sontag. Sí. Expliquem una mica, per qui no tingui present, què va passar l'any 70 amb el Premi Sant Jordi.
Sí, el 70 guanyava aquesta novel·la que es diu Anifades, un escriptor jove de 25 anys, inèdit en aquell moment, i feia poc temps que havia saltat, diguem-ne, en l'escenari literari Terence Simó, i aquest era un llibre també molt provocatiu, molt... ja la primera frase deia bueno, aquest país de merda, no sé, unes coses així que ja van indignar el crític de l'avantguarda, és a dir, que en aquell moment era un llibre que apareixia com si fos una mena de nou Terence, i a més amb el voltatge eròtic, és a dir, amb molta inclús Sado i coses així, i resulta que al cap d'uns mesos de sortir el llibre comencen a aparèixer articles explicant que aquest llibre estava plagiat d'un clàssic de l'erotisme xinès, el Jinping Mei, això és molt interessant perquè ho ha compilat tot un escriptor gallec, que no recordo el nom, que el llibre en dona la referència, i a més està en una revista que es pot accedir digitalment, i ells van detenir a compilar tots els articles de la polèmica en la qual hi estan implicats des de Joan Fuster, a Mariolena Campmanya, Tots, diguem-ne, els que tenien paper en aquell moment, fins a Joan de Sagarra, tots s'hi van posar. I llavors es veu també com hi ha una baralla entre dos grups literaris. El que havia quedat finalista era Jaume Vidal del Cuber, que estava doncs, al voltant de Maria Olera Campmany, i anaven en contra del grup per dir-ho així, del que representava Castellet. I llavors aquell noi es troba pel mig allà, rep totes les bufetades, ell acaba dient sí, jo m'havia llegit, i a més és interessant perquè és un... Bueno, jo aquest, com també m'interessa la cosa xinesa, el plàcia aquest el tenia, etc. I a més tenia l'edició aquella que l'havia comprat allà al darrere.
L'edició mexicana, eh?
Aquella edició mexicana com de sí, novel·la eròtica barata, diguem-ne, que l'havia comprat al darrere de la Universitat de Barcelona, aquells xinguitos que havien allà, aquells guinguetes allà. I comparant-ho veus que sí que hi ha relació, força evident, però no és un plagi, diguem-ne, d'aquests que, diguem, està agafant tot, perquè el que fa Sontag és portar una mena d'àmbit mític, que sembla més aviat com si fos allò un maciste, o, diguem-ne, aquest món, diguem-ne, clàssic, així, mig... I les formes però canvia les veus, fa una cosa polifònica, és a dir, fa una reelaboració que ara seria totalment acceptable, però en els codis del moment...
Ara, exacte.
Ell ni tan sols es va defensar per aquesta banda i va dir, no, potser ho havia llegit i se'n va quedar allò d'aquesta memòria, la criptomnèsia aquesta inconscient. I el trobar-se enmig d'aquest foc creuat ja no va escriure mai més, o sigui, es va presentar un premi l'any següent i a la crònica, poso aquí perquè em va fer gràcia, el va fer sortir el seu nom, Alfons Quintà l'Infaust, va dir aquest noi ja no hi és, no sé què.
Sí, exacte, ja ha passat a l'oblit. Cas curiós, perquè efectivament, perquè també té a veure amb una idea, que és la idea de pastitx, que no... Vaja, mira, aquest any 22 n'ha fet 100 d'Westland, abans parlàvem d'Eliot, que alguna cosa de pastitx en sabia, que tampoc va ser gaire, en alguns casos també va ser criticat per això, però home, l'any 70 un pensaria que hauria d'estar superades determinades polèmiques i...
Mira, l'únic que ho va saber defensar una mica per aquesta banda, que era del jurat, era el Joan Fuster, sí, que de fet ja n'havia parlat des d'aquest punt de vista de defensar la literatura com a plagi, tot això ja havia fet inclús assaig, etc. I va ser el dir, home, que tots han plagiat, per dir-ho així, tots els grans clàssics han reescrit, han refet, han dialogat, però en aquell moment allò va servir per posar-li la creu a aquest home i per barallar-s'hi tots.
Sí, sí,
i també mostra com el tema del plagi és una qüestió moltes vegades de poder, o sigui, de jocs, sí, sí, de poder i de codis.
I de qui mana i qui ha cans,
sí,
a cada banda.
Jo crec que la qüestió del poder també és important i val la pena que la comentem, perquè t'adones que el plagi no és simètric, no és democràtic, és a dir, que depèn de qui plagia i de com i de a qui, es donen uns casos o uns altres, no? Ara mencionava el cas de la Kodama, dius, bueno, allà, tot i que, a més, paradoxalment, l'obra de Borges et porta, no?, a intervenir, a plagiar, a refer, a samplejar, allà hi ha un poder bastant important, no?, d'un marmassó brutal que, a més, judicialitza tota aquesta pràctica creativa. Clar, si ella no tingués la capacitat de judicialitzar o de penalitzar, o troballa cantaria, no? I en canvi, malgrat que s'hagi guanyat en el cas de Katchatjan, en altres casos no és així. I em sembla interessant justament que a banda de portar-ho cap a la, com mencionaves abans, no?, la qüestió de l'emergència dels diners, del plagi passa a ser important, quan escoltes com comencen a fer-se diners amb la literatura i comencen a voler-se professionalitzar uns certs autors, etcètera, etcètera, que també té a veure justament amb aquesta qüestió de poders, no?
Sí. També, també cas... cal dir, perquè a vegades hi ha la confusió, que una cosa, estem parlant del plagi literari i una altra cosa és, evidentment, això, el plagi periodístic, el plagi acadèmic, és a dir, i en aquest sentit de robar idees, de robar conceptes, de robar arguments, que això és una altra història, diguem-ne. Aquí potser també hi ha fronteres, però no estic en cap cas s'està aquí defensant una mica de dir, bueno, pues... Però sí que els conceptes inclús de propietat intel·lectual, aquí no he volgut entrar molt, perquè m'he volgut centrar-se en el literari, però és un dels obstacles a l'avenç del coneixement i de la ciència, és a dir, les patents que corporativament estan defensades per les lleis de propietat intel·lectual estan impedint que hi hagi noves, per exemple, en l'àmbit mèdic, és a dir, perquè aquest producte concret no el pots utilitzar si no pagues una pastanada i, per tant, ja no pots combinar-lo amb una altra cosa que permetria un medicament. Per exemple, en tots
hauríem
els casos...
Hauríem de plagiar els fàrmacs, no? Però seria més democràtic.
Sí,
segurament,
sí,
més
però dir que hi ha molta... Ara es va veure amb el tema de les vacunes. Aquí, és a dir, que el fet de qui té les patents, qui té la propietat intel·lectual, té una capacitat de bloquejar l'accés al coneixement o...
Sí, sí, exacte. No hi surt Pfizer-BioNTech, però podria formar part també d'una altra. Sí, sí, sí.
No, i és curiós perquè, per exemple, ara potser no tant, no?, però va haver-hi un moment en què es van posar molt de moda aquests llibres o cursos de màrqueting per escriptors, etc, que una de les primeres coses que es deien aquests llibres és agafa la teva novel·la primerenca, no?, que ningú potser, doncs, i registra-la, no?, perquè això, és a dir, has de preservar qualsevol cosa que hi hagi en aquest llibre, no? Per tant, tota aquesta part de, no, d'escriure, diguem-ne, no, no per l'acte d'amor d'escriure, sinó per fer diners, o com a cosa, no, que ens ha de proporcionar diners i que, per tant, s'ha de preservar d'un robatori, no? És habitual.
I un cop més la sobredimensió de l'originalitat i de l'autoria i de la propietat, que són també debats interessants. Hi ha una qüestió que d'aquests títols i de llibres, insisteixo, un surt del llibre amb Manel Uller apuntant-se molts textos que vol visitar, que també m'ha creat molt l'atenció, que té a veure quan parles, que també és un altre debat interessant, sobre les traduccions directes o indirectes, no? Mm-hmm. És a dir, si venim d'una traducció que ve de la llengua d'origen, o si bé, en canvi, hi ha mediacions. Històricament, com sabem, culturalment, han estat necessàries les mediacions per poder, no, transformar o per poder fer arribar determinats textos. En casos tan transformatius creativament com un Quixot oriental que aquí descobrim, que fins i tot ha tingut un viatge de tornada, no?
Sí, perquè ja a principis del segle XX, fet servir una pràctica que ja era habitual en l'àmbit xinès, el traductor Yen Fu va traduir el text sense saber cap altra llengua. El traductor no sabia cap altra llengua, però segons la llengua de la que traduïa, es posava algú al costat que li anava llegint, traduït, o sigui, parafrasejant el que deia el text que llegia, i ell ho anava redactant amb un estil adequat. I era molt bon escriptor i per això tenia molt d'èxit les seves traduccions, perquè ell tenia gràcia i sabia fer-ho. Llavors, aquesta traducció, que estava cinitzada, podríem dir, si portava una certa manera d'entendre, i aquest Quixot es convertia una mica com si fos aquests herois de les pel·lícules de Kung Fu, diguem-ne, aquests que es pugen per les parets, una mica això, vull dir, no tan neòsis, però que es convertia en una mena de wuxia, de lluitador d'espasa, perquè no deixa de ser un... I recentment, doncs, l'Alicia Relinque, que és una traductora del xinès, doncs, se'ls va córrer la idea de retraduir al castellà aquesta... Llavors, no recordo si és el Mago Maravilloso o una cosa d'aquest tipus, és llavors reproduir d'alguna manera el llibre tal com estava explicat en xinès al castellà. Llavors, clar, pots veure aquest... Perquè també un dels temes aquí és el de la repetició i la variació, sí, la traïció, sí, com un element constitutiu de la literatura, també.
Això, justament aquest cas, jo recordo que en una de les, no ho sé, enèsimes xerrades que li he sentit al Ricardo Piglia, ell explicava, no?, comentava aquesta anècdota arran de la invitació que havia rebut, que em deien, clar, m'han demanat que en una hora, hora i mitja, parli de la història de la novel·la. I ell va dir, a veure, en una hora no puc parlar de la història de la novel·la, no? Llavors va dir, començava una mica explicant això, deia, però el que sí que m'interessa parlar és, per acotar una mica el que puc dir en una hora, hora i mitja, era... Sempre ens fixem en la... Quan pensem en la història de la literatura, en el que canvia, deia Piglia, no? Sempre ens fixem en la variació, la innovació, l'original. En canvi, deia, jo vull xerrar del que persisteix, no? Uh-huh. Del que sempre està allà, del que no se'n va. I vaig pensar, hosti, és un angle molt interessant, i dins d'aquest angle justament parlava del cas del Mago Maravilloso, el Guerrero Maravilloso, sí, en aquest cas del Quixot traduït al xinès, no? I ella, clar, el que és fascinant d'això és que fins i tot un paio m'està parafrasejant i que jo estic reinterpretant i que a sobre estic portant al meu context i que hi ha aquesta traducció no només indirecta, sinó una mica freestyle. Així tot, deia, hi ha alguna cosa que persisteix que ens dona la mesura del que és, de lo gran que arriba a Cervantes, no? Sí, sí. I després posava casos de Dostoievskis, no? De, jo què sé, traduccions censurades, etcètera, etcètera, o retallades o mal traduïdes. Així tot, hi ha alguna cosa allà que persisteix. Jo pensava, connectava aquestes dues coses, no? La xerrada de Piglia amb el teu llibre, també des d'aquesta idea de que ara parlaves, no?, de la repetició, de que hi ha alguna cosa que no es deixa esborrar, no? Que per molt afany d'originalitat, allò segueix allà. I crec que també és un angle molt... És una manera de llegir, vaja, la tradició molt, molt interessant.
Sí, de fet, Piglia això ho va posar en els seus assaigs, no sé si és una... Bueno, i és abans que es fes aquesta retraducció, potser va ser culpa d'ell, sí. Que se'ls acudís la idea de... Pues, perquè jo proposava, algun dia es podria tornar a traduir.
Veus?
No, després ho van fer.
Clar, clar. Per mi, fins ara, el Quixot oriental era les aventures del rei Mico, no?
Sí, sí,
i
sí.
Va... No, en català no hi és, diria. Jo la tinc en la Ciruela, no, el viatge a l'Oriente,
exacte,
no?
Sí, sí, ja.
Aventures del rei Mono.
Exacte, sí, sí. Que és també d'aquestes transformacions, perquè aquí nosaltres coneixem el Son Goku.
Ah, això mateix, l'origen remot de...
del rei Mico aquest, diguem-ne, que és un... Bueno,
Sí, sí. Una barbaritat, aquest llibre. Paper bíblia, sí, no sé, sí, quantes,
sí,
pàgines...
Sí, a més, està basat... La història que explica resumida té gràcia també perquè és la història que està basada en un fet real, que és un monjo que va anar, xinès, que va anar a l'Índia a buscar els sutres per després traduir-los. Llavors, el que fa la novel·la, el que explica és tot com l'acompanya un porc, un mico, una cosa i tenen mil aventures i mil temptacions, però el cas és que quan arriba a l'Índia li donen una capsa amb els sutres i tal, llavors ell se'n torna, però diu, no l'obris, però l'obre, i després veu que li han donat un llibre que està en blanc, que no hi ha res escrit. La gràcia de Tete Fiscal. Si t'has fet tot el viatge, he tornat, després no hi ha res allà. És una...
Té una conya. Déu-n'hi-do. Hem arribat a l'Orient, però no hem dit en cap cas, i això també apareix en el llibre, qui és considerat històricament el primer plagiat, que és Marcial? O, vaja, amb el concepte de plagiarius, no sé com
sí, el dic en llatí, no? El primer que posa el concepte sobre la taula i sí, li sí. diu... perquè ja en època antiga comença a aparèixer el robatori de text, però és que ja s'ha dit, bueno, si m'agafes el text, com a mínim digues que l'he escrit jo, diguem, no, paga'm alguna cosa, diguem, i llavors ell fa en alguna d'aquestes invectives que fa, doncs, introdueix el concepte aquest, que és com de lladre d'esclaus.
No? Segrestador d'esclaus. Sí, meravellós. Sí, efectivament, clar, en el, això també ho podeu resseguir a Plagia Millor, en l'antiguitat, també en la teoria de plagis o de temptatives a explicar aquest tipus de formulacions. Hi ha la imitatio de Dionís d'Alicarnàs, és una altra història, és a dir, que vas també fent tot aquest aparell teòric fins a arribar, com dèiem, al mal plagi i després hi ha les intervencions textualistes meravelloses del final. En Borja també
sí,
ha portat un...
Jo portava dos llibres que en realitat surten també del llibre del Manel, però bé, com a dues recomanacions molt ràpides. Una era l'escriptura no creativa del Kenneth Goldsmith, que és un llibre que es va publicar fa relativament pocs anys a Caja Negra, en traducció al castellà. Kenneth Goldsmith, tu també te'l comentes, i em sembla que és un paio molt interessant del punt de vista que és un poeta que presumeix de no haver escrit mai cap paraula pròpia, no? És a dir, Goldsmith treballa des de la transcripció selectiva, no? De triar què transcric directament. O sigui, em sembla que és una forma de diguem-ne, de plagi passat per un pràctiques de l'art contemporani, per passats justament, en el fons, des d'una idea de Borges, que és que la repetició és impossible, no? Una altra vegada tornar al tema de la repetició. La Borges, una de les conclusions de Pierre Menard és que per molt que tu vulguis repetir literalment un text, la literalitat no existeix, perquè han passat 400 anys, o el temps que sigui, o perquè, senzillament, tu agafes aquell mateix text i el poses en un altre context, o perquè el signes com a poesia i en lloc de ser un diari, etc. El llibre és molt interessant. A banda d'això de la pràctica de Goldsmith, tracta i parla de molts artistes que juguen justament amb això, no? Amb aquest treball no creatiu que acaba sent molt creatiu. I aquí hi havia una segona idea de Goldsmith que crec que també travessa tot el teu assaig, que té a veure amb el fet de no només la repetició és impossible, sinó que fins i tot quan no volem expressar res de nosaltres mateixos, quan volem eliminar, no?, aquesta idea de subjectivitat, la subjectivitat apareix, es troba la forma d'entrar, no?, en què tries tu, en com ho tries, en quin moment ho fas. És a dir, que fins i tot... I em semblava una manera de desnaturalitzar aquesta idea que crear o ser subjectiu vol dir expressar-se tota l'estona, no? I començar amb un jo ben gros i començar a llistar dolors, no? O experiències o el que sigui. Dius, hosti, no, és que fins i tot quan elimines això i et prohibeixes, no?, dir res que t'hagi passat, allà hi ets, no? Trobes una manera d'emergir. Que em semblava un llibre molt, molt, molt interessant, i em portava un altre simplement per fer constel·lació de plagi, no? Que és aquest llibre d'Alberto Laissega, aquest escriptor argentí, que a mi sembla interessantíssim, que Tusquets crec que n'havia publicat algunes coses, autor famós d'aquest Los Sorias, no?, que també és un llibraco d'aquests, que d'allò, les mil pàgines clàssiques, que bueno, que se'n parla molt i exigeix relativament poc, perquè circula poc i perquè costa de trobar. Res, té aquest petit llibret que es titula Por favor, plagienme, que em semblava que ja jugava molt amb el que dèieu abans de que, hosti, per plagiar algú vol dir que se l'ha de respectar, no? O que se l'ha d'admirar. I bé, aquí juga una miqueta la seca, diguem-ne, plagiar la idea del... fins i tot de l'assaig, no? És a dir, juga amb el gènere assagístic, però al final tu vas llegint i dius, això d'assagístic es va convertir en una novel·la, és a dir, també desmunta la idea d'ara fer un assaig sobre el plagi, no? Aquí hi havia una idea que m'agradava molt de la Isseca, de tantes, que diu, el que plagia a un plagiario, no? O sigui, ja seria una mena de meta, ja, la plagia millor, doncs plagio els plagiaris, no? Diu, vale, doncs, el que plagia a un plagiario, diu, como castigo, durante 100 años no podrá permitirse otra cosa que creaciones. Diu, hay que ser más original, caramba, no? Ja que és un plagiari, doncs ara has de ser original durant 100 anys, no? Bueno, juga molt bé, el llibre és molt divertit, en aquesta manera seva la Isseca, quasi delirant, no? De que d'una banda és extremadament lúcid i de l'altra ho porta a un terreny molt narrativament molt salvatge. Bueno, com a dos recomanacions, diguem, tangents.
Com a dues de les 200 recomanacions que surten d'aquest llibre, en Manel Uller, que, insisteixo, és el número 1, no volia acabar sense parlar-ne una mica, de la Biblioteca d'Èdalus, nascuda a l'Escola Blum i editada per Edicions del Periscopi, Míriam Borja, que tindrà continuïtat, i que el número 1, perquè el número 2 ja el tenim, Inés García López, En contres entre política i psicoanàlisi, és el subtítol de Calla i Paga, que celebrem perquè sempre, no?, l'assaig en català català fa anys que reivindiquem que hauria de tenir més presència, i assaig amb aquesta idea cultural tan àmplia com treballeu a la Blum, no? I barrejant-hi filosofia, pensament, psicoanàlisi, literatura, és per aixecar-se i posar-se a aplaudir, cosa que no farem per qüestions acústiques, diguem-ne, però l'enhorabona en primer lloc, i això, expliqueu una mica la idea de quants títols d'any ho teniu.
La idea és treure 4 títols l'any. Tots surten de seminaris que ja s'han fet a l'escola, això és molt important, és a dir, no és una qüestió d'encàrrecs a autors, al contrari, nosaltres si creiem que algú podria fer-ne un bon assaig, creiem que també en pot fer un bon seminari. Per tant, la primera invitació sempre és a fer un seminari, i el que en surti d'allà, doncs, que es converteixi en un assaig, no? I en principi els següents que ja els tenim previstos són llibres d'en Sebastià Giovanni, que va fer un curs sobre la Urbis Fantasma, un seminari sobre la Urbis Fantasma que va funcionar molt bé, i l'Emily McBride, que farà justament un llibre sobre reescriptures de clàssics, no? Ella va fer un seminari també que es deia Els grans autors roben, Great Artists Steal, i d'aquí sortirà un assaig que ja tenim, de fet.
Molt bé, doncs els apuntarem, els tindrem i els llegirem i els comentarem també amb aquesta biblioteca d'Edalus. Mentrestant tenim Plagia Millor, Calla i Paga i molts motius per escriure i per reescriure.
Who made me the genius I am today? The mathematician that others all quote? Who's the professor that made me that way? The greatest that ever got chalk on his coat. One man deserves the credit, one man deserves the blame, and Nikolai Ivanovich Lobachevsky is his name. Ay, Nikolai Ivanovich Lobachevsky.
Molt bé, mentre Tom Lehrer, aquest gran pianista, un artista parodista i matemàtic, ens explica la biografia de Nikolai Ivanovich Lobachevsky, heu de saber que és un gran matemàtic que en la trobada amb un dels seus deixebles, el primer consell, el més important, el secret de l'èxit de la matemàtica, li diu plagiarize, plagiarize, plagiarize. Plagia, plagia i plagia, que és el mateix missatge que ens ha aportat avui el Manel Oller amb aquest recorregut sobre el plagi des de la vessant creativa, transformativa, no només qüestions legals, que també una mica ho hem tocat, i insisteixo amb un epíleg postcrèdits brillant. Per tant, moltes gràcies, Manel, de debò, per compartir-ho avui. Míriam Cano, Borja Bagunyà, gràcies també per aquesta col·lecció i per molts anys i molts èxits. I ens quedem, per tant, amb Lobachevsky, amb Tom Lehrer, amb l'Ols Beltran, la Rosa Silloé, l'Helena Miquel i un servidor, David Guzmán. Que vagi bé!
I think of great Lobachevsky and I get idea. I have a friend in Minsk who has a friend in Pinsk, whose friend in Omsk has friend in Tomsk with friend in Akmolinsk. His friend in Alexandrovsk has friend in Petropavlovsk, whose friend somehow is solving now the problem in Dnipropetrovsk. And when his work is done, ha-ha, begins the fun. From Dnipropetrovsk to Petropavlovsk, by way of Ilyinsk and Novorossiysk, to Alexandrovsk, to Akmolinsk, to Tomsk, to Omsk, to Pinsk, to Minsk, to me the news will run. Yes, to me the news will run. And then I write by morning, night, and afternoon, and pretty soon my name in Dnipropetrovsk is cursed when he finds out I publish first. And who made me a big success and brought me wealth and fame? Nikolai Ivanovich Lobachevsky is his name. Aye, Nikolai Ivanovich Lobachevsky. I am never forget the day my first book is published. Every chapter I stole from somewhere else. Index I copy from old Vladivostok telephone directory. This book was sensational. Pravda. Well, Pravda says you'll build calorica that premium lahajila. It stinks. But Izvestia. Izvestia said, Ya idu kuda sam tsar idiot peshkom. It stinks. Metro Goldwyn Moskva buys the movie rights for 6 million rubles, changing title to The Eternal Triangle, with Ingrid Bergman playing part of Hypotenuse. And who deserves the credit and who deserves the blame? Nikolai Ivanovich Lobachevsky is his name.